Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La situació ciutadana no funciona i no s'escolta prou la veu dels moviments socials. Aquest és el parer del moviment veïnal i per això ha organitzat la primera edició del Fòrum de la Democràcia Local. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La participació serà l'eix temàtic d'aquesta cita que tindrà lloc demà i dissabte a la Casa Duran. Manuel Navas és president de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell.
El poder debe ser compartido. O sea, si no hay un poder compartido, si no hay una si la participación no tiene un contenido también importante en cuanto a capacidad de decisión, no lograremos que la gente se vaya enganchando al carro de la participación.
La idea de la FAP és poder reeditar el fòrum cada any amb temes diferents.
Una desena d'actes commemoraran aquesta setmana la trajectòria de la colla de Sabadell en general i de Josep Oliver en particular.
Coincidint amb el centenari de la colla i amb el 120è aniversari del naixement de Pere IV, hi haurà representacions teatrals, lectures dramatitzades, taules rodones i l'estrena d'un documental. L'objectiu és reivindicar la feina feta pels intel·lectuals sabadellencs a l'hora de difondre la cultura.
En esports, el Sabadell trepitjarà aquest diumenge el seu tercer estadi desconegut aquesta temporada.
Serà el Pedro Sancho, que arriba després d'haver-se estrenat al Johan Cruyff i al Prada de Moles. En aquesta ocasió, però, el camp és de gest artificial, un entorn on els arrequinats estan obtenint bons resultats aquesta temporada.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 10 graus a Sabadell, temperatures que han augmentat lleugerament respecte als últims dies. Hem d'esperar canvis per les pròximes hores. Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Tarda de dijous, meteorològicament parlant, tranquil·la. A l'espera d'un canvi important en el temps de cara a demà divendres que ens portarà a parlar de precipitacions generals. Avui, però, el que queda tarda, el cel romandrà mig ennuvolat per aquests núvols que ens han acompanyat les últimes hores, núvols mitjans i alts que a estones enteranyinen el cel. No esperem precipitació i la temperatura màxima avui quedarà semblant o lleugerament més alta que l'enregistrada ahir dimecres. Demà, de matinada, augment de la nuvolositat. A mig matí el cel ja estarà cobert arreu. Precipitacions que afectaran qualsevol punt del territori, tot i que el matí serà més dispersa, tot i que quedarà concentrada al terç nord i al litoral i al perlitoral. Es generalitzarà a la tarda, serà feble, moderada, tot i que al final del dia a punts de litoral podria ser puntualment forta, fins i tot en alguns moments acompanyats de tempesta i també d'algun gra de calamarsa. En general acumularan quantitats de precipitació entre poc abundants i puntualment abundants. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.200 metres al Pirineu, a la resta del país amb entre els 1.500 i 1.600 metres aproximadament. Al final del dia quedarà restringida als 2.000 metres arreu. La temperatura mínima demà més alta, la màxima no experimentaria gaires canvis. El vent bufarà de component sud en alguns moments de caràcter fort. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada. A aquesta hora comencem per la C58, on hi ha diferents punts conflictius. D'una banda, Sant Cugat, 2 quilòmetres de retencions per venir cap a Sabadell, també 2 quilòmetres més a Ripollet, en sentit nord, i 4 quilòmetres de retencions a Montcada, en aquest cas per anar cap a Barcelona. A la B30 hi ha 1 quilòmetre de cues a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud, 3 quilòmetres de retencions a Cerdanyola en sentit nord i a l'AP7, el seu pas per Barberà, també 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Si mirem ja la ciutat comtal, trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt, trànsit dens entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El moviment veïnal considera que la participació ciutadana és la gran assignatura pendent. Tot i les experiències d'aquest tipus que s'han impulsat tant a escala local com nacional en els últims anys, consideren que la participació encara és mínima i no té pràcticament impacte en les decisions de les administracions. Amb tot, la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, en col·laboració amb l'Ajuntament, ha impulsat la primera edició del Fòrum de Democràcia Local, amb la democràcia deliberativa com a tema principal. Helena Morales. Molís, bona tarda.
Bona tarda. El Fòrum de Democràcia Local arrencarà demà al matí a la Casa Duran i comptarà amb representació de diferents administracions i de moviments socials, com la Marea Pensionista, la Marea Blanca i el Sindicat de Llogaters. L'objectiu de la jornada és fer d'altaveus de les reivindicacions de totes aquestes entitats perquè les administracions els agafin el guant. Així ho ha apuntat Manuel Navas, president de la FAP.
Es evidente de que hay movimientos sociales, afortunadamente, de todo tipo y de todos los colores y para todos los gustos, ¿no? El tema está en si hay conexión con las administraciones, ¿no? Entonces, claro, un poco la idea de la participación por parte del encuentro del sábado con movimientos sociales no tanto es para explicar qué es lo que quieren ellos, qué es la marea de pensionistas o qué es la marea de blanca o lo que sea, sino qué exigen como movimientos sociales a las administraciones o qué piden o qué reivindican para que su voz sea escuchada.
De fet, Navas lamenta que els intents de fer participar la ciutadania no han acabat de funcionar.
Ha habido alguna experiencia pequeña que con diferentes resultados, pero desde luego no totalmente satisfactoria, y que bueno, se tratará también de recoger lo que haya habido de positivo, pero desde luego hay que cambiar el chip y realmente apostar por la confianza en la gente, porque la gente tiene mucho que decir. No va a ser fácil, porque después de tantísimos años acostumbrando a la gente que participar significa solamente votar cada 4 años, cambiar ese chip va a ser complicado.
L'objectiu de la FAP és que el Fòrum de Democràcia Local es reediti cada any tractant temes diferents com la violència masclista o l'emergència mediambiental.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Sabadell ha rebut avui la distinció Soc Smart juntament amb 10 municipis catalans més. El reconeixement atorgat per la Generalitat distingeix aquelles poblacions que han apostat per la innovació tecnològica per millorar la vida dels ciutadans.
El tercer tinent d'alcaldessa, Jesús Rodríguez, ha sigut l'encarregat de recollir el premi a l'estand del govern català a l'Smart City Expo World Congress, un acte presidit pel conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró. Rodríguez, també regidor d'Espai Públic, Seguretat i Civisme, diu que s'aniran implementant cada cop més pantalles informatives.
Pues anirem impulsant totes les noves aplicacions de les noves tecnologies dintre del contracte en millores relacionades amb això. O sigui, el que podem visualitzar és una ciutat on implementarem més pantalles per interactuar entre la informació que té la ciutat i la informació que cada dia la ciutat té dintre de, el tema d'aparcaments, autobusos, o les retencions que n'hi ha, i podríem visualitzar que a totes les parades d'autobús tindrem pantalles que donaran la informació immediatament i a l'entrada de les ciutats també.
Terrassa i altres ciutats com Esplugues de Llobregat, Igualada o Manresa també han obtingut la distinció.
El Congrés de Fires de Catalunya ha tancat avui la seva 26a edició que s'ha celebrat aquest dimecres i dijous a Sabadell. Més de 130 ponents han passat pel recinte de la Gran Via per aprofundir i debatre sobre diferents aspectes del món firal, des de la millora de sostenibilitat de les fires fins a la introducció de noves tecnologies. Tot plegat ha finalitzat avui amb un acte de cloenda.
Durant 2 dies Sabadell s'ha convertit en la capital del món firal amb tot un seguit d'actes i reunions entre gestors i tècnics de fires d'arreu del territori. Entre els temes més comentats hi ha la introducció de les tecnologies en les fires i com fer-les més sostenible. Tot plegat ha provocat que més de 130 persones d'arreu de Catalunya hagin viscut a Sabadell durant aquest dimecres i dijous. Sònia Sada, regidora de Comerç, Consum i Turisme, ha remarcat que poder organitzar i ser la seu d'aquest congrés ha dotat Sabadell de capitalitat.
Sabadell, com a capital de comarca i una de les principals ciutats de Catalunya, té vocació de referència i de lideratge. I, sens dubte, un dels elements que han de reforçar encara més aquesta capitalitat gira a l'entorn de potenciar Fira Sabadell i les fires en general. Parlem d'un àmbit que, com tots els camps professionals, té reptes per endavant i on la innovació i l'adaptació constant al que el públic demana han de ser presents en tot moment.
El pròxim congrés se celebrarà d'aquí un any a la Seu d'Urgell. Tot i això, els ponents han decidit acordar reunions més regularment per poder fer front a gestions més immediates del món firal.
Més notícies del dia. Metall Vallès engega una campanya per fomentar les vocacions industrials entre els joves.
Per aconseguir-ho, compten amb la col·laboració de diferents influenciadors que proven diversos oficis relacionats amb el món industrial. Ho ha explicat el cafè Esther Creus, tècnica d'orientació i intermediació laboral de l'Ajuntament.
són referents d'aquests joves i hem pensat que hem de parlar en el seu llenguatge i mostrar models que siguin referents per ells, perquè des d'aquí podem oferir el discurs, però si ho fem a través d'aquest jovent que tenen molts seguidors i moltes seguidores, pensem que ens aproparem més i serà més fàcil assolir l'objectiu de donar a conèixer la indústria.
En el cas de Sabadell s'ha escollit la cantant Su, que ha aprovat la feina de disseny i impressió 3D en una empresa de drons de Can Roqueta.
L'empresa Huawei Compressors estudia fer fora 164 treballadors de la planta de Sant Quirze.
L'empresa de propietat xinesa ja ha comunicat la decisió a la plantilla i alega motius econòmics. Actualment, la fàbrica compta amb 350 empleats que ja es van veure afectats ara fa un any per un ERO temporal de 40 dies. Huawei Compressors Barcelona fabrica 1,5 milió de compressors hermètics de refrigeració cada any que es destinen al comerç i l'hostal.
Obrim pàgina cultural. Pere IV hauria fet 120 anys el 29 de novembre. Coincidint amb l'efemèride i amb el centenari de la colla de Sabadell, la ciutat enceta demà la setmana Joan Oliver i la colla de Sabadell. Fins l'1 de desembre s'han programat una desena d'actes per reivindicar els intel·lectuals sabadellencs i el paper que van jugar a l'hora de fomentar la cultura més enllà de la literatura. N'ha parlat al Cafè de la Ràdio Cesc Prat, membre de la comissió 100 anys de la colla de Sabadell.
D'aquí la importància de la colla Sabadell, eh? No només a la literatura, sinó també aquesta concepció de país, aquesta reivindicació i aquesta manera de crear xarxa, perquè van crear l'associació de música, però també la del teatre, que passa és que no els va acabar d'anar bé, perquè ells el que volien era portar la música i el teatre europeus, cosmopolites, del moment, o sigui, ells no anaven a buscar...
Era un objectiu de màxims, no?
Exacte, sí, a portar la música més avançada guardista que hi havia en aquell moment.
Els actes de la setmana Joan Oliver i la colla de Sabadell arrencaran demà amb una lectura dramatitzada de textos de la colla de Sabadell al Teatre Sant Vicenç. Un dels actes centrals arribarà dimarts i consistirà en una taula rodona amb Feliu Formosa, Joaquim Sales Sanahuja, Ignasi Riera i Sílvia Oliver com a convidats. D'altra banda, a l'Espai Foc també es podrà veure l'espectacle Pum, amb textos d'Armand Obiols, Joan Oliver i Francesc Trabal en clau d'humor. La commemoració del centenari de la colla de Sabadell es tancarà a nivell nacional el 2 de desembre amb un acte a la Generalitat, segons ha anunciat Prat, en primícia a Ràdio Sabadell. Així mateix, Prat també ha avançat que s'està treballant en un llibre de la colla.
I no deixem de parlar de cultura, però canviem d'àmbit perquè el Ballet Nacional Rus portarà a Sabadell un dels clàssics nadalencs, el Trencanous de Tchaikovsky. La cita serà aquest dissabte a 8:45 del vespre al Teatre de la Faràndula.
La platea ja està pràcticament plena i les poques localitats disponibles es poden trobar, sobretot, al primer pis. Més d'una quarantena de ballarins i ballarines pujaran a l'escenari de la Faràndula, que estarà condicionat per tres equips tècnics diferents. I és que aquest muntatge ha girat internacionalment a tot tipus de teatres. Per la representació de Sabadell, només s'ha adaptat lleugerament. N'ha donat tots els detalls César Álvarez, director artístic de Goldberg Management, al programa Al Matí.
Adaptando esa producción se puede asistir a ese mismo espectáculo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa era su ilusión y lo ha conseguido. 30 años girando pues por todo el mundo, en teatros de todo el mundo, tanto teatros grandísimos como puede ser el Liceo, como puede ser en Nueva York o puede ser, no sé, Londres, así como teatros pues de otro tipo de ciudades y teatros con otras características.
I no patiu si no teniu experiència en espectacles de dansa. La història immortal del Trencanous en versió dansa és apta per a tots els públics. Només cal deixar-se impregnar per la música i les coreografies.
En cuanto comienza el espectáculo, el 100% del público se da cuenta que bueno, que es algo que llega con facilidad, es algo que se entiende con facilidad y que simplemente hay que dejarse llevar y dejar aflorar los sentimientos, ¿no? Y como ejemplo lo tenemos en los niños. Los niños no tienen estos prejuicios que tenemos los adultos. Los niños simplemente se sientan y comienzan a absorber qué es lo que está pasando en el escenario, ¿verdad?
El Ballet Nacional Rus té 5 representacions voltant pel món i calculen que més de 75.000 persones a la península veuran els seus espectacles. Alguns d'aquests podeu ser vosaltres, ja ho sabeu, aquest dissabte al vespre a la Faràndula.
A partir de l'1 de desembre trobareu als quioscos el disc de la Marató, la banda sonora de la telemarató de la cadena pública catalana, que se celebrarà el diumenge 15 de desembre i es dedica a les malalties minoritàries, té un marcat segell sabadellenc. A tall d'exemple, el grup sabadellenc 31 FAM i versiona Kylie Minogue. També
des de Sabadell el productor musical Toni Ten, qui ha explicat al programa al matí que el més important són les cançons i la feina que es fa als despatxos.
El disc de la Marató és un disc de cançons, no és d'artistes, sinó de cançons. O sigui, l'important, en principi, són les cançons que s'han escollit i després es busquen els artistes que d'alguna manera volen interpretar i representar la cançó aquesta. Clar, és un procés llarg i complex, perquè hi ha moltes propostes de cançons. Després, un cop es tenen, s'han de demanar els permisos per poder adaptar-les al català, que no tothom dona el permís perquè es pugui adaptar al català, no? Després, a partir d'aquí, hi ha una lluita que és de despatxos. I això comença, jo et diria que a partir del gener, i acaba, doncs, potser a mig setembre.
I és que per a Toni Ten les cançons s'han de seleccionar procurant que encaixin amb l'esdeveniment i que siguin conegudes. A partir d'aquí, a crear.
Es busca el contingut que tenen a nivell de texta que encaixi una miqueta amb el món de la Marató, no? Que hi hagi ni temps, doncs, d'ajut, de solidaritat, i a partir d'aquí, doncs, bueno, s'intenta buscar cançons, doncs, conegudes, que tothom conegui, i oldies d'aquests que es diuen, no? Uh-huh. I que, bueno, i que tingui la seva gràcia actualitzar-los ara, no? I a partir d'aquí es busca quin artista pot encaixar en aquesta nova versió. I a lo millor cançons que en el seu tema original canta una persona, canta a lo millor un home, doncs intentem, doncs, que canti a lo millor una dona, o fer duets, coses d'aquelles que dius, això només es pot fer a la Marató, aquestes proves, no? Aquests duets impossibles.
Una de les novetats d'aquesta edició és la incorporació d'una nadala. La interpreten Doctor Prats, Búhos, Els Catarres i Helena Gadel. És Nadal, el meu Aquesta 15a edició del CD es vendrà per primer cop en un suport ecològic i 100% reciclable. La gent que el compri també tindrà accés a la versió digital. I també hi ha format en vinil. Es posaran a la venda 200.000 unitats d'aquest disc, i és que el disc de la Marató és el més venut a tot Espanya en plataformes com iTunes.
Amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Vull una joguina nova.
Somriures.
Una pilota.
Abraçades.
Vull un camió.
Sentir-me estimat.
Una bici.
I sentir il·lusió.
Una nina.
Sumet a la campanya de recollida de joguines de Creu Roja Joventut. Porta una joguina nova, novèlica i no sexista, i millor si és per compartir. Els nostres drets en joc.
Cap infant sense joguina.
Amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general. El president del govern català, Quim Torra, descarta eleccions el 2020, tot i admetre que no tot depèn exclusivament de la seva decisió.
D'altra banda, Torra ha admès que l'independentisme no ha estat capaç de traduir els consensos en accions concretes després de la sentència del procés.
7 de cada 10 catalans voldrien un referèndum, mentre que a Espanya 3 de cada 10.
Ho diu una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió que s'ha fet pública aquest migdia. L'estudi també explica que el 80% dels catalans creuen que el diàleg és la millor opció per
per encarar la crisi entre Catalunya i la resta d'Espanya. En concret, el 42% consideren que ha de ser una negociació sense condicions i el 38% que ha de ser un diàleg dins la Constitució.
Noves dimissions de Ciutadans pleguen José Manuel Villegas i Fernando de Páramo.
El secretari general José Manuel Villegas i el secretari de Comunicació Fernando de Páramo deixen la formació taronja després de la patacada de les eleccions generals. Villegas és un dels fundadors del partit i ha decidit no formar part de la nova direcció. Fernando de Páramo, que formava part del comitè executiu des del 2014, ha anunciat la retirada del seu càrrec i també del seu escó.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, el centre d'esports visitarà per tercer cop consecutiu un estadi desconegut. Primer va ser el Johan Cruyff, després Prada de Moles i aquest diumenge a les 12 serà el Pedro Sancho amb l'enfrontament contra l'Ebro. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
No s'espera que hi hagi un desplaçament tan massiu d'aficionats com en els últims dos desplaçaments, però el ritme d'entrades venudes és igualment considerable.
Les últimes xifres donades pel club són d'unes 70 entrades venudes i més d'una cinquantena de places d'autocar. Serà, com dèiem, el debut del Sabadell a l'estadi Pedro Sancho. L'estadi saragossà és de gespa artificial, un terreny de joc en el qual els Antoni Hidalgo han rendit a bon nivell enguany. Ho recorda el punta Boris Garros.
Sabem que la segona vegada així, pocs estadis hi han com el nostre, però bueno, al final si vols fer alguna cosa maco t'has d'adaptar a tots els estadis. És un camp diferent, però hi hem tret bons resultats a camps com aquest, com ha sigut el 0-1 a Llagostera, el bon partit que vam fer a Andorra també. Doncs intentarem seguir una mica aquesta línia i treure un bon resultat d'Ebro.
Recordem que el Sabadell és tercer amb 25 punts, a dos del líder Castellón, però amb 4 més que el cinquè, el Barça B. L'Ebro, l'altre conjunt arlequinat del grup, se situa en 15a posició.
A Lliga Nacional, el juvenil del centre d'esports pot fer dissabte un pas de gegant cap a l'ascens a Divisió d'Honor. Els de Miquillador són el millor juvenil A del grup, amb 9 punts de diferència sobre la Unificació en Bellvitge, primer equip fora de llocs de privilegi i pròxim rival dels arlequinats.
Les 3 victòries consecutives han enfilat el Sabadell a l'alçada dels juvenils B del Barça o l'Espanyol. Ivan Sánchez, vigolejador en la darrera jornada a Mataró, fa una crida a l'afició arlequinada.
Fora de casa de moment estem invictes i ara toca fer els deures a casa i necessitem l'ajuda de tota la gent que pugui venir a veure'ns i bueno, donarem nosaltres la nostra millor versió per aconseguir aquests 3 punts.
I just per sota de la Unificació en Bellvitge i el Mercantil, els blaugranes s'enfronten al líder, un Girona B que només ha rebut 8 gols fins al moment. Veient els precedents contra els grans, Armand Vallès, autor també d'un doblet contra el Llagostera, no descarta treure un resultat positiu.
És un partit molt difícil, però aquesta categoria és així. Pots perdre contra un de baix i guanyar contra un de dalt. I ara anar al cap del Sabadell i vam guanyar a l'Espanyol. A casa vam perdre 0-1, però vam estar molt justet. I la setmana que ve serà un partit també molt igualat i que podem guanyar.
El Sabadell-Bellvitge arrencarà dissabte a les 5 de la tarda a Olímpia, mentre que el Mercantil Girona B es disputarà l'endemà a les 12 a Raona Marinals.
Fem un apunt de natació perquè avui hem conegut la convocatòria de la Federació Espanyola de Natació de cara a l'Europeu de Glasgow de piscina curta, que tindrà lloc entre el 4 i el 8 de desembre. En aquesta llista finalment no apareix el nom de Marina García.
La nedadora del Club Natació Sabadell ha renunciat a la cita escocesa malgrat haver fet la mínima en els 200 braça a l'estatal de Gijón. El motiu, poder centrar-se en l'Amsterdam Swing Cup, on hi haurà els primers bitllets olímpics en joc i que tindrà pocs dies després. Que tindrà lloc pocs dies després, volíem dir. Per això, la barcelonina ja va avisar que era molt probable que acabés renunciant a Glasgow. I així s'ha confirmat avui. Per tant, no hi haurà cap representant del Club Natació Sabadell a l'Europeu de Piscina Curta.
Obrim bloc de futbol sala. A segona B, el Club Natació Sabadell afronta el primer dels dos duels que té de forma consecutiva amb morbositat. Abans del derbi de la setmana que ve contra la Pia, els nedadors reben el Pallejà, en el que significarà el retorn del tècnic Diego Blanco a Cal Balsac.
Recordem que Blanco va decidir marxar del Natació Sabadell un cop es van conèixer els contactes amb el club de l'actual entrenador Borja Burgos, un Burgos que espera que les banquetes quedin en un segon pla.
Serà la tornada de Diego on ha estat aquests últims anys i bueno, jo segur que el club i els jugadors que han estat amb ells guardant un bon record i bueno, no crec que se li hagi de donar més importància en aquest sentit. Nosaltres a plantejar el partit com cada setmana per intentar sumar 3-3 i ja està.
El club, recordem, és cinquè i el Pallejà és cinquè per la cua amb 12 punts, els mateixos que el futsal Pia. Els escolapis visiten el Sala 5 Martorell, el setè classificat, amb un objectiu evident, redreçar el rumb i sortir aviat del descens per no desenganxar-se dels primers llocs. Per això, com diu el jugador Jordi Torres, no hi ha temps per pensar més enllà d'aquesta jornada.
Per tema de classificació i per tema de punts, nosaltres només pensem en aquest proper cap de setmana, que és intentar treure un resultat positiu d'allà a Martorell, i de cara a la setmana que ve ja pensarem en el derbi, no? Però crec que l'equip està mentalitzat de que la primera prova de foc és aquest dissabte i pas a pas.
Els dos partits començaran pràcticament alhora. El Martorell Pia el dissabte a 15:45, el Club Pallejà a 16:45.
I un esglaó per sota, tercera divisió, l'Amics del Pou Nou Escorial, ascendit a la categoria aquest any, s'ha col·locat com a líder del grup 1 després d'enllaçar 4 triomfs seguits. Una fita aconseguida més sense el tècnic Paco Arjona per motius de salut.
I dissabte a les 3, partit clau a la pista del Jesús Maria, el tercer a la taula, lluny del pavelló del Nord. L'Escorial ho ha guanyat tot. El seu capità, Cinto Aranda, dona amb la clau de l'èxit de l'equip. Són declaracions al programa Hotel Suite.
Veníamos de que encajábamos pocos goles en Elizondo, ¿no? Primera catena, segunda catena, pero tercera y otra es otra historia. Los equipos, bueno, compiten y juegan mucho mejor en ataque, pero nuestra defensa tiene que ser nuestro fuerte, nuestra base. A partir de ahí, los goles van a venir porque con el balón en los pies, todos corren mucho, pero con el balón en los pies yo creo que no hay ningún equipo como nosotros.
I no sortim de la tercera divisió perquè el grup Zarraona també busca situar-se en els llocs de privilegi, tot i la derrota en l'última jornada per 4-2 a la pista del filial de la Unió.
Després d'un gran inici de Lliga, l'equip se situa en sisena posició amb 14 punts a 4 dels líders del grup. Pròxim compromís, dissabte a 16:45 al Pavelló del Nord, i no a Cal Balzac com és habitual, amb la visita d'alcaldes.
A la Copa Catalunya de Bàsquet, el Bàsquet Pia afronta per segona setmana consecutiva un test exigent. A l'última jornada, els homes de Jaume Prat van caure a la complicada pista del Ripollet, i aquest diumenge, qui visita Can Colapi és el líder invicte del grup, l'Artés.
Tot va indicar que serà un partit amb una alta puntuació, ja que es veuen les cares els dos equips amb la mitjana de punts més alta dels dos grups de Copa Catalunya. De fet, des que els escolapis van assolir la categoria, en els enfrontaments amb els del Bages sempre ha despuntat la parcel·la ofensiva. Oriol Andrés, el capità escolapi, pronostica un partit d'alta dificultat.
Un rival dur, un rival a batre, sense dubte. Crec que l'any passat no vam arribar a coincidir, però bueno, és un equip amb el que hem coincidit moltíssims anys. De fet, crec que probablement l'any passat va ser l'únic el que no va caure a la nostra lliga, diguem-ne. Tot i així, ja et dic, no és ni la primera vegada ni l'última que els hem tingut allà, que els hem guanyat i que els hem plantat cara. Vull dir que el nostre discurs de cara a sortir a guanyar el partit no canvia.
El carrer Garcilaso serà l'escenari del duel entre el Bàsquet Pia, nou a la classificació, i el líder Artés. La cita diumenge a les 6 de la tarda.
I acabem amb tenis taula. Encetem bloc amb Jordi Morales, que aquest dissabte estarà present en un dels tornejos més prestigiosos d'aquest esport, el Ciutat de Barcelona. En aquesta 33a edició, l'organització ha fet un pas endavant convidant el palista paralímpic.
Només hi participen 8 jugadors, 4 grans figures internacionals i 4 de casa, i un d'ells és el palista del Club Natació Sabadell. Una decisió que Morales considera molt encertada i que servirà d'altaveu per a tot l'esport inclusiu.
Una decisió molt, molt maca i jo crec que molt encertada, per donar aquest punt de visibilitat que moltes vegades li falta a l'esport adaptat, i en el nostre cas el tenis taula, i que segur que el podrà impulsar moltíssim.
Morales ha catalogat de luxe el fet de poder-se enfrontar amb Vladimir Samsonov, de 43 anys i 5 vegades guanyador del torneig. Aquest Ciutat de Barcelona tindrà lloc al poliesportiu La Salle Bonanova de la capital catalana a partir de dissabte a les 5.
A la mateixa hora jugarà el primer equip del Club Natació Sabadell en el partit corresponent a la divisió d'honor davant del Cartagena.
Després del triomf dels nedadors contra el CUE, el Borges ara buscaran consolidar-se a la part mitja de la taula contra els murcians. El palista Pere Veix pronostica un duel que es decidirà per petits detalls.
Segur que és un partit molt ajustat, que es decidirà per petits detalls i per petites coses que a vegades et cauen a favor i a vegades et cauen en contra, no? El que és important és aconseguir que el partit sigui el màxim ajustat possible, que el fet de jugar a casa, doncs, ens pot donar una certa avantatge per el fet d'estar amb el nostre públic.
D'altra banda, el segon equip del club també afronta jornada de Lliga, en el seu cas a primera divisió, una categoria per sota. De fet, el Natació Sabadell Falcons compartiran rival aquest cap de setmana. El Centro Natació Helios de Saragossa, tercer classificat, aprofitarà el seu desplaçament a Barcelona per enfrontar-se dissabte a 13:45 a Falcons, quart a la taula, i diumenge a les 11 el segon equip del club, setè.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Minut per 2:15. quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 21 de novembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem demà amb més notícies a la 94.6 a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb la Llanterna Màgica. Adéu-siau!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.